Salutacions, benvinguts al butlletí informatiu de dijous 20 de maig. Cobrim amb la crònica política de Francesc Callau, com és habitual, los dijous. En aquesta ocasió, la crònica és un extracte del programa Parlem-ne, dedicat a Convergència i Unió.
El grup municipal de Convergència i Unió es va mostrar molt satisfet de la feina feta amb la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal arran de la resolució del conseller en la qual donava la raó a la major part dels posicionaments municipals. L'equip de govern considera que la voluntat de consens està fora de dubte amb les més de 100 reunions que s'han portat a terme. Segons els convergents, al llarg d'aquests anys s'ha fet un esforç important per aconseguir-lo amb tots els agents socials, tot i que no s'havia aconseguit la unanimitat, sí que s'havia obtingut un POM que salvaguarda els interessos principals i conjuga el benestar de les persones, el respecte al medi ambient i el bé general de la població. Joan Pere Gómez Comes, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Buscar este consens de tots els agents econòmics, socials i polítics i penso que ho hem aconseguit. Dit això, volem dir que estem plenament satisfets perquè el pla general, el que ens ha sortit, és un pla general que sobretot salvaguarda els interessos del poble, en especial els ecològics, començant ja, si anem cap a Garbí, que veiem com que des de Roques Orades fins a la punta de l'Àlia tot serà verge, una fita històrica. A cap altra població de Catalunya veurem tants i tants de quilòmetres de costa verge a la qual la gent de la Cali podrà gaudir, i aquí ens omplim la boca tots els caleros, perquè per Olivet tots sabem que els carrers estaven, fins i tot estaven ja urbanitzats. I ara, gràcies a l'esforç de tots, aconseguirem que per Olivet passi a ser zona verda i passi a ser un espai d'interès natural perquè tothom pugui gaudir, tothom pugui disfrutar-hi. També estem molt satisfets de veure com realment també han hagut 6 milions de metres quadrats que al Pla General Antic hi anaven segones residències, hi anaven cases, i nosaltres també, amb el suport de tothom, s'ha aconseguit que aquests 6 milions de metres quadrats passin a ser ara zona rústica, o sigui que no es pugui edificar, que no puguin haver més noves segones residències.
Pel que fa a l'àmbit econòmic, l'equip de govern va afirmar que els resultats econòmics del 2009 que tant s'han criticat per part de l'oposició són una realitat, que hi ha unes regles del joc i uns paràmetres comuns per a totes les administracions i que les xifres es fa públiques a la intervenció municipal. El regidor portaveu de l'equip de govern, Antoni Montagut, va explicar que tot i que la situació actual a nivell econòmic és complicada en tots els sectors, que l'Ajuntament ha estat capaç de generar activitat suficient amb la posada en marxa d'alguns projectes com per a contribuir a sortir millor de la crisi.
Vivim una situació econòmica que és certament difícil i des de l'Ajuntament el que hem intentat en tot moment és, fins i tot amb aquesta crisi econòmica, s'ha apostat per continuar invertint en millores pel municipi i en creació d'ocupació per a empreses i gent del poble. I tot s'ha fet amb aquesta finalitat i que puguem sortir d'aquesta crisi ben posicionats. S'han fet realitat durant els anys que estem al govern. Pues des del camp de futbol, el tanatori, molt reclamat, ara tindrem un pàrquing per 300 places, s'han fet carrers peatonals, s'han fet aparcaments a cel obert, s'ha fet tota una sèrie d'obres de millora de la senyalització que hi ha al poble. Hi ha tot un conjunt d'inversions fetes que, de dir també, ara emprendrem el juny, el dia 2 de juny, la recollida en contenidors soterrats i 9 contenidors de superfície selectius. A veure, ho han fet sense incrementar els impostos. I això, a veure, és una realitat. La qualitat de vida que tenim avui, les inversions que s'han fet avui al poble, a veure, és algo realment important.
La formació nacionalista va explicar que amb la inauguració de la piscina i l'aparcament no s'acabarà aquesta activitat, donat que fa pocs dies que es va adjudicar l'obra de la residència per a la gent gran, una inversió de 5 milions i mig d'euros que tindrà un període d'execució de 14 mesos, alhora que va aprofitar per criticar la manca de suport de l'administració catalana en tots aquells projectes que engega. Només amb aquests tres projectes la inversió superarà els 15 milions d'euros, dels quals la Generalitat n'haurà aportat quelcom menys de 600. En aquest sentit, l'equip de govern es va mostrar especialment molest amb la delegació del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, després que el propi delegat hagués donat tot el suport de la Generalitat a la candidatura d'Amposta per acollir la seu provincial de l'INEF. obviant i, segons el govern, menystenint també la candidatura a Calera. Joan Pere Gómez es va mostrar sorprès i disgustat al conèixer que des de la delegació es demanava el suport a una candidatura única a les Terres de l'Ebre, només fent esment a la d'Amposta, i més tenint en compte la condició de regidor de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar del representant de la Direcció General d'Esports al territori.
Joan Pere Gómez. El govern de la Generalitat només dona suport a Amposta i que pensa que és una única candidatura de les Terres de l'Ebre, nosaltres li hem de dir-li, escolta, no s'equivoqueu. A les Terres de l'Ebre hi ha dues poblacions. És que ja mos heu descartat sense haver-nos dit res al poble de la Cala? I després, clar, si em permets, mos queda un molt mal regust de boca. Perquè, clar, lo delegat territorial d'esports a les Terres de l'Ebre és un ciutadà i és un regidor de l'Ametlla de Mar. És Jordi Gasany. I, clar, pensem, lo delegat territorial d'esports de la gent de Catalunya a les Terres de l'Ebre, que aquí, amb aquests micros, va dir que donaria ple recolzament a la candidatura d'INEF del poble de l'Ametlla de Mar, no ha sigut capaç de defensar els interessos de la Cala i només ha de fer seguidisme de partit i ha rebut instruccions per part d'Esquerra Republicana i ha abandonat el poble de la Cala per interessos de partit?
A l'equip de govern també es va explicar que molt aviat s'acabaran els 12 pisos de protecció oficial al carrer Goya, uns habitatges que es vendran per sota dels preus de mercat, entre els 80.000 i els 120.000 euros, molt més assequibles pels ciutadans que tenen problemes d'accés a habitatge, tot i que també s'està estudiant la possibilitat d'oferir un lloguer amb opció de compra.
Tot just en aquests dies, la penya barcelonista de l'Ametlla de Mar fa 25 anys i ho vol celebrar amb festa grossa dissabte vinent, 22 de maig, a partir de les 10:30 del matí al camp de futbol de la Cala. A més, a aquest 25è aniversari s'afegeix un extra, l'alegria pels títols de Lliga de Futbol i l'Eurolliga de Bàsquet aconseguits aquesta temporada. A tal efecte, s'han organitzat diferents activitats perquè tothom gaudeixi d'aquesta jornada. Sens dubte, l'esdeveniment més important és la triangular de futbol entre els equips infantils del Futbol Club Barcelona, el Centre d'Esports del Perelló i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar. La vinculació d'Àlex Gómez Comas com a segon entrenador de l'equip i com a membre d'aquesta penya ha possibilitat la participació de l'equip infantil blaugrana a la triangular i els del Perelló han estat convidats per l'estreta relació de complicitat i amistat que mantenen amb la penya blaugrana Calera. Per amenitzar el matí es farà una serenada popular i sortejos de centenars de regals, gentilesa del diari Esport i un pernil entre tots els presents. A més, es farà campanya per captar nous socis. Tots els que ho facin al llarg del matí seran obsequiats amb el seu corresponent regal. Josep Pallarès, membre de la Junta Directiva de la penya barcelonista Calera.
Ja tenim tots els preparatius en marxa, ja tenim tots els encarregats que portaran el tema de la sardinada. Aprofitarem, ja que és un acte de celebració del 25è aniversari de la penya, el primer acte que tenim pensat fer. Aprofitarem per celebrar la consecució dels títols de Lliga per part de l'equip de futbol i de l'Eurolliga per part de l'equip de bàsquet. I el que sí que podem dir a tots els culers del poble és que, siguin penyistes o no, que estan tots convidats a pujar al camp de futbol i que no hi faltin perquè crec que mos ho passarem molt bé.
Fa 3 mesos que hi va haver canvis al capdavant de l'entitat que encapçala Jordi Brull amb la col·laboració d'una nombrosa junta directiva. L'entrada d'aquesta nova junta ha renovat la il·lusió dins de l'entitat, que ha registrat en aquest temps un bon grapat de nous socis, elevant la xifra fins als 330 que acostumen a reunir-se a la seu social de l'entitat per veure els partits. Tant és així que quan es disputa els partits europeus entre setmana s'ha instaurat un sopar popular amb plats tradicionals de la cuina marinera, com ja va passar en els partits contra l'Arsenal i, darrerament, contra l'Inter de Milà. D'entre les activitats que ha organitzat aquesta nova junta també destaquen el viatge de dissabte dia 24 d'abril al Palau Blaugrana per presenciar el partit entre el Barça i l'Unicaja de Màlaga. Aquest és el primer viatge que els penyistes caleros organitzaven a nivell individual, donat que els viatges al Camp Nou es fan mitjançant els procediments habituals de l'Associació de Penyes Barcelonistes de les Terres de l'Ebre. Precisament, i aprofitant la infraestructura d'aquesta associació, també es volen reactivar els viatges conjunts al Camp Nou per veure els partits del Barça els caps de setmana de cara a la nova temporada. Altra de les activitats que s'han organitzat recentment és el sorteig el passat 30 d'abril d'una samarreta d'Andrés Iniesta signada pel propi jugador, per al qual es van fer 1.000 de butlletes. Per posar-nos en antecedents, l'11 de maig de 1985 es creava a la Cala la penya barcelonista. A l'acte de creació van assistir el vicepresident del Barça en l'època, Nicolau Casaus, Ramos i el jugador del primer equip de futbol, Marcos Alonso. Aquell dia, la banda municipal va tocar l'himne del Barça per donar la nota musical al naixement i la gent del poble va omplir a vessar la sala de la societat, inaugurant-se també el local social de la penya a la plaça de Catalunya. El primer president de la penya fou David Boyer i en aquesta primera etapa la penya comptava amb 70 socis. Aquella temporada 84-85 el Barça havia guanyat la Lliga després de 11 anys sense fer-ho. El responsable de l'equip era Benevols i s'havien incorporat a l'equip Archibald i Salva per cobrir les baixes de Maradona i Quini. Des d'aleshores, la penya barcelonista de l'Ametlla de Mar ha acompanyat i donat suport a l'equip en cada moment. Hores d'ara, la penya barcelonista es troba al carrer Mar 22. El seu horari d'atenció al públic és dimarts i dijous de 6 a 7 de la tarda i els dies de partit. Però també podeu contactar, si us interessa, a l'adreça electrònica pbaltalacala@hotmail.com o mitjançant el telèfon mòbil 689 46 03 75. I passem ja al bloc comarcal. La Comissió de Política Territorial del Parlament ha aprovat aquest dimecres una iniciativa de Convergència i Unió que insta el govern català a impulsar la construcció de l'anell viari del Delta, continuant així amb l'execució del nou pont sobre l'Ebre entre Sant Jaume d'Enveja i Deltebre i incloent la resta de l'anella del Delta dins de les inversions de l'Estat a Catalunya. El diputat de Convergència, Francesc Sancho, ha dit que aquest projecte va arrencar fa 10 anys, quan es va iniciar el procés per garantir un recorregut íntegre d'ús quotidià al temps que es van prevenir usos turístics amb carril bici. Per aconseguir aquesta continuïtat a tot el Delta era imprescindible la construcció d'un pont entre aquests dos municipis. La coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya i Greenpeace han qualificat d'inacceptable l'actitud de l'alcalde d'Ascó, Rafael Vidal, d'optar per la construcció del magatzem centralitzat de residus radioactius. Les dues organitzacions creuen que es tracta d'una sortida al moment polític feble al que s'enfronta Vidal. Sergi Saladier, portaveu de la coordinadora, ha afirmat que Rafael Vidal intenta ocultar les seves frustracions polítiques amb un projecte personalista i megalòman, com és el cementiri nuclear. En aquest sentit, han organitzat una festa reivindicativa que tindrà lloc demà, divendres, a la plaça del Casal d'Ascó. I més reivindicacions, perquè la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha convocat una manifestació a Barcelona per al 30 de maig per tal de demanar a la Comissió Europea que insti el govern espanyol a complir les directives ambientals sobre aigua i fixi els cabals mínims dels rius de la península Ibèrica. La manifestació recorrerà els carrers de Barcelona sota el lema «L'Ebre sense cabals és la mort del Delta» i sortirà de la plaça Urquinaona a les 12 del migdia. Segons la Plataforma, si no es fixen els cabals del Ter, el Segre i l'Ebre, hi ha un greu perill de sobreexplotació i afectació sobre les aigües, cosa que, segons indica, afectaria la seva qualitat. I el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Manuel Hernández, ha assegurat que no hi ha cap amenaça al Segre i a l'Ebre, descartant així que la Generalitat plantegi tirar endavant a curt termini cap projecte per dur aigua d'aquests rius a Barcelona. Hernández ha dit que l'Agència Catalana de l'Aigua i d'estudis arxivats n'hi ha molts, però realitats i de projectes no n'hi ha cap. Així, el director de l'agència ha desmentit informacions apuntant a aquesta possibilitat. Hernández s'ha remès als projectes inclosos dins del Pla de Gestió de l'Aigua Catalunya 2010-2015. El director ho ha dit durant la presentació de la guia per a l'ús eficient de l'aigua de rec, editada per Unió de Pagesos amb el suport de l'Agència Catalana de l'Aigua. La companyia elèctrica Endesa duia a terme avui un desembassament controlat al tram final del riu Ebre, aigües avall del pantà de Flix, amb l'objectiu de frenar-hi la proliferació d'algues i macròfits. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, òrgan gestor de la conca ebrenca, ha autoritzat aquest desembassament, que assolirà un cabal màxim de 1.350 metres cúbics per segon. Aquestes crescudes programades del riu es duen a terme dues vegades a l'any, a la tardor i a la primavera, des que es va acordar l'any 2004 per reduir la presència i proliferació d'algues en aquest tram del riu. La cultura. L'alcalde de Tortosa, el convergent Ferran Bel, ha descartat pràcticament que el consistori es plantegi comprar alguna de les obres del famós pintor impressionista tortosí Francesc Gimeno, que exposa i treu a la venda per a grans col·leccionistes la Galeria d'Art Anna Ruiz de Barcelona. Estarem atents i si hi hagués alguna oportunitat marcada pel preu, ho valoraríem. Però en aquests moments els pressupostos no preveuen grans quantitats per a l'adquisició d'obres d'aquest tipus, ha declarat Bel. L'Ajuntament d'Hortosí disposa ja d'algunes obres originals del pintor, algunes de les quals es troben exposades en les dependències públiques consistorials. Seguim amb la cultura. Móra d'Ebre acull la tercera fira d'espectacles literaris Literarum, una iniciativa destinada a promocionar la literatura i els escriptors de la llengua catalana per tal d'apropar-los al gran públic, fomentar-ne la lectura i el coneixement del fons literari en català. La fira, a més, té la voluntat de fer arribar les propostes literàries als professionals del sector cultural perquè s'encarreguin de programar aquests esdeveniments a les cartelleres d'altres mostres que realitzen dins dels països catalans. Albert Pujol, director del Literarum, ha destacat la varietat tipològica dels espectacles d'aquesta edició, que aposta per la innovació i els formats que traspassen la literatura. I ara ja passem a repassar totes les notícies d'aquest butlletí en forma de titulars. L'equip de govern satisfet d'un POUM respectuós amb el medi ambient consensuat i participatiu. Convergència i Unió considera important per l'economia local haver impulsat projectes importants en època de crisi. La penya barcelonista compleix 25 anys. Els blaugranes caleros celebren el seu aniversari i les victòries del Barça a la Lliga de Futbol i l'Eurolliga de Bàsquet amb una triangular entre els infantils del Futbol Club Barcelona, el Centre d'Esports del Perelló i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar en un matí en el que també hi haurà serrinada popular, sortejos d'un munt de regals i s'intentarà captar nous socis. El Parlament català aprova impulsar la construcció de l'anella viària del Delta de l'Ebre. La coordinadora anticementiri nuclear i Greenpeace condemnen l'actitud favorable de l'alcalde d'Ascó a acollir el cementiri nuclear. La plataforma en defensa de l'Ebre convoca una manifestació per demanar el compliment de les directives ambientals. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua descarta qualsevol projecte per portar aigua del Segre i l'Ebre a Barcelona. Endesa fa aquest dijous un desembassament controlat de l'Ebre a Flix per netejar el riu d'Algas. L'Ajuntament de Tortosa descarta adquirir alguna de les obres de Gimeno que ha posat a la venda una galeria barcelonina. I per últim, hem acabat també amb la cultura, aquest butlletí. La tercera edició de Literarum aposta per la varietat i la innovació dins el món dels espectacles literaris. I és tot pel que fa a l'actualitat d'aquest dijous 20 de maig. Al control de Sobastat, Maria Martín, i us ha parlat Araceli Domínguez. Gràcies per la vostra atenció. Adeu-siau.